Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Oriol Junqueras revalida el suport de la militància d'Esquerra Republicana un cop aprovats tots els documents polítics i estratègics del partit amb un amplíssim suport. Els republicans validen el full de ruta de la nova direcció pels propers anys en un congrés que tanquen aquest migdia a Martorell. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. I a aquesta hora tota la militància dempeus per rebre l'escenari d'aquest congrés Oriol Junqueras, flanquejat per Elisenda Alemany i Diana Riba, en la qual revalida aquest ampli suport. Ara en qualsevol moment Junqueras agafarà la paraula després de l'última votació que s'ha fet aquest matí per desplegar l'estratègia política. Els militants han avalat, com dèiem, amb un 40% dels vots l'últim dels documents, i aquests aplaudiments que escoltàvem de fons no només eren per rebre a Oriol Junqueras i a la nova cúpula del partit, sinó també alguns dels convidats de partits i entitats que els republicans han invitat en aquest congrés, entre els quals a les primeres files asseguts el secretari general de Junts, Jordi Turull, però els més ovacionats els representants de l'Escola Labra Sola i la plataforma Dignitat a les Vies. Pendents, doncs, que agafi la paraula Junqueras per tancar aquest nou congrés que li dona via lliure per encetar 4 anys més al capdavant del partit. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Martorell.
Més notícies, Gemma Bonet.
51 persones han mort i més d'un centenar han quedat ferides en un incendi en una discoteca a Macedònia del Nord aquesta matinada. Ha passat al municipi de Kochani, al nord-est del país, durant un concert que reunia unes 1.500 persones, sobretot joves. A les 3 de la matinada, l'ús indegut d'aparells pirotècnics durant el concert ha encalat foc al sostre i s'ha propagat ràpidament per la resta del local. Ho ha detallat el ministre de l'Interior macedoni, Pachet Toskovski.
Segons les nostres primeres informacions, l'incendi ha començat per les guspires dels dispositius pirotècnics utilitzats durant el concert.
Hi ha diversos detinguts relacionats amb l'organització de l'espectacle, entre ells el propietari de la discoteca, segons detalla l'agència pública Macedònia. Segons el ministre de Salut macedoni, hi ha una vintena de ferits, han estat crític.
Els Estats Units ataquen per mar i aire posicions dels hutis al Iemen i causen més d'una trentena de morts. Donald Trump ho justifica per la necessitat, diu, de restablir el comerç marítim al Mar Roig. Washington avisa que l'operació podria durar dies o setmanes. L'Iran i Rússia condemnen l'ofensiva.
Detingut a l'Hospitalet de Llobregat un sicari per l'assassinat del líder d'una organització criminal peruana implicada en diversos homicidis al Perú i que havia fugit a l'estat espanyol per amagar-se. Al sicari també se li atribueix 2 tentatives d'homicidi més, una de les quals a Cornellà del Llobregat l'any passat. El dispositiu de Mossos, Guàrdia Civil i Policia Alemanya també ha permès detenir 5 persones més acusades de col·laborar-hi. Tots formaven part d'un grup organitzat especialitzat en segrestos, extorsions i assassinats.
I avui comencen les representacions de la Passió, una de les tradicions populars més antigues i participatives de Catalunya. Entre les més famoses destaca la de Cervera i també les que es fan amb gran rivalitat teatral a Esparreguera i a Olesa de Montserrat, al Baix Llobregat, totes dues. Cada passió té les seves peculiaritats i el segell personal de cada població. Però pel president de la Federació Catalana de Passions, Jordi Carapuig, el més important és el treball en comú que comporten.
Tothom col·labora i aquí el que podem destacar és aquest treball en conjunt, aquesta força de l'associacionisme, que és el que realment al país sempre hem tingut, una gran força cultural i una gran força d'associacionisme. I mostrar també a la gent que la passió o les passions no són més que una cultura popular amb més de 500 anys d'història i que és la mare del teatre a Catalunya.
Argentona, Constantí, Cunit, Mataró, Sant Hilari Sacalm, Sant Vicenç dels Horts, Ulldecona o Vilanova i la Geltrú són algunes de la vintena de poblacions de Catalunya on s'hi fan aquestes representacions a partir d'avui. Representen a l'escenari la vida, mort i resurrecció de Jesucrist segons els evangelis, amb l'objectiu d'arribar a tots els públics, tant sigui amb motivació religiosa com turística o teatral. I als esports, Montse Mir.
El president de la Lliga, Javier Tebas, diu a través de la xarxa social X que el Madrid no va tenir en compte les 72 hores de descans entre partits per demanar un canvi d'horari per l'enfrontament de la pròxima jornada de Lliga contra el Leganés. El club madrileny, segons Tebas, va demanar jugar-lo el dissabte 29 de març a les 9, quan la Lliga l'havia fixat a 4:45 de la tarda. Amb aquesta petició, no hi haurà 72 hores entre aquest partit i la semifinal de la Copa contra la Real Societat. Ahir, Carlo Ancelotti, el tècnic del Madrid, es va queixar del calendari i va dir que no tornarien a jugar un partit si no havien passat 72 hores des de l'anterior. L'Espanyol es queixa en un comunicat de l'arbitratge rebut ahir al camp del Mallorca en la derrota 2-1 al minut 97 per un penal que el VAR va fer repetir. El club demana explicacions clares. El Barça juga aquest vespre a les 9 al camp de l'Atlètic de Madrid amb el liderat en joc. Cubarsí ha tornat a la convocatòria i Ansu Fati continua fora, i el Girona s'allunya encara més d'Europa després d'empatar un amb el València Montilivi. L'etíop Tesfaye Deriva i la keniana Sharon Kelimo han guanyat la Marató de Barcelona i han batut el rècord de la cursa.
Fins aquí les notícies. Cada setmana que Prava us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia, s'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi, i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un cranc que va arribar al món un divendres de lluna plena. Un home que va néixer el 21 de juliol del 1967. I aleshores la cançó número 1 que sonava a totes les llistes era aquesta. Avui a l'eclipsi del suplement, l'escriptor i periodista Xavier Bosch. Bon dia, bona hora.
Què tal, Roger?
I bona nit, pràcticament, Xavier.
Bona nit, s'ha fet fosc de cop i volta.
Amb un llibre que tenim ja estampat en aquesta taula, Diagonal Manhattan, és l'última novel·la que acaba de publicar el Xavier. Com es dorm just abans de publicar una novel·la com aquesta, Xavier?
Bé,
que
perquè
portes unes quantes.
Has fet la feina durant un any i mig de rumiar una trama, una història, un tema, després redactar-lo, després corregir-lo, després corregir la traducció al castellà, tot plegat al final es fa feixuc, i dorms amb moltes ganes i molta il·lusió que de poder-lo compartir, que la gent ho vulgui llegir.
D'alguna manera, el dia que poses el punt final, aquell dia sí que és el que recordes, suposo, no? Que crec que fins i tot el vas ensenyar a la xarxa, com insinuant el títol d'alguna manera.
Bé, vaig tapar el títol, vaig deixar que s'endevinés alguna lletra perquè qui volgués jugués a endevinar com es titularia, no? No hi ha un dia especial. Cada dia que has anat al despatx i t'has passat 3, 4, 5 hores escrivint, a vegades matí tard, a vegades més a tard, a vegades més al matí, és el dia que tu passes bé i vas fent el camí. Quan arribes al punt i final de la història, en el meu cas jo ja sé on anava. Per tant, jo sabia com acabarien els personatges i com acabaria a Diagonal Manhattan, en aquest sentit.
Avui com has dormit, Xavier?
Avui bé.
Tu has de dormir bé.
Sí, em llevo molt d'hora, ja he fet 30 piscines de natació de 9:15 a 9:15.
A quina hora et lleves?
Normalment a les 7.
Sense despertador?
Sense despertador, sí.
Què et treu el son?
Re, que ja he dormit les 6-7 hores que havia de dormir i ja començo a tenir una edat, com algun dels protagonistes de la novel·la, que ja et despertes amb la primera claror.
Però hi ha alguna cosa que més enllà de les 5 hores que et tregui el son, és a dir, el dia que el Barça perd, el dia que...
L'últim dia que vaig dormir malament és amb el penal del Julián Álvarez.
Ah, sí?
Vaig anar a dormir tan... El partit es va acabar tan tard amb els penals, vaig anar a dormir tan indignat. Havia fet ja un article de Mundo Deportivo parlant de la injustícia aquella d'una repetició que no ningú no havia vist ningú certificat encara que l'hagués tocat dos cops, i que el Madrid ja fins i tot sofistiqui els favors arbitrals a través del VAR en una tanda de penals, és una cosa mai vista, no?
És a dir, el futbol fins i tot et pot treure el son o et pot fer dormir malament.
No, sens dubte, sí, és, o el bàsquet fins i tot també, el Barça al capdavall, sí.
Aquest any hi ha més motius per estar content amb el futbol que amb el bàsquet, segurament, no?
De moment sí.
Ja veurem com acaba.
Ens ho estem passant molt bé amb el futbol i el bàsquet, tinc alguna esperança que si recuperem algun jugador encara farem mal.
Potser després dediquem uns minuts a obrir aquest capítol. Abans, però, surt a la venda aquest Diagonal Manhattan, ja el teniu a les llibreries, publicada per Columna en català, Destino en castellà, la desena novel·la de Xavier Pos, que es diu aviat, Un viatge a través del món de la publicitat. Apareixen la Barcelona Perolímpica i Nova York i parles, entre altres coses, de les segones oportunitats. Curiosament, una de les protagonistes amb 21 anys, ambientada l'any 1989, viatja a Nova York per primera vegada i crec que coincideix amb els teus 21 anys, que també vas fer un viatge.
Sí, i la primera vegada que vaig arribar a Nova York, amb ella li fan un regal d'estar-se tot un any en una agència de publicitat per fer una estada d'estudiant en pràctiques, que en aquell moment es deia d'estager, no? Tampoc es deia becari, això va arribar després. I hi vaig anar com a turista, però sí que la impressió que fa veure aquella arquitectura, els gratacels, la skyline de Manhattan la primera vegada que hi arribes és diferent al que has vist a les pel·lícules i als pòsters, no? Quedes empetitit davant de tanta majestuositat. Si hagués sabut dibuixar després d'aquells 15 dies a Nova York que hi vaig anar a veure un amic que hi estudiava econòmiques, hauria fet arquitectura sens dubte. Per sort, no sé dibuixar i no faré mai cap edifici, però...
I has tornat a Nova York?
Sí, tres vegades més, sí.
Per oci o per
inspiració? Per oci, sempre per oci, sí.
Per fer aquest llibre no hi has tornat?
No hi he tornat, ara fa 8 anys, 9, que no hi soc, sí.
D'alguna manera, moltes de les novel·les que havies publicat, amb el Santana, especialment als inicis, parlaves del teu univers, que era el periodisme, que coneixies molt bé. Aquí, de subtext, el periodisme es canvia per la publicitat. On diries que hi ha més excessos? A la publicitat o al periodisme?
Excessos de quina mena, Roger?
De, per exemple, amorosos, de substàncies...
Ah, no, això...
De...
Bueno, suposo que d'això n'hi ha tot arreu.
Sí, però tots aquests elements...
El món de la creativitat i de la imaginació ha begut molt d'aquí. Sí, quan he parlat amb publicistes per documentar-me per Diagonal Manhattan, que havien estat a Nova York als anys 70, 80 i tal, em diuen, el que veiem allà... fa que Mad Men, que hauria passat a la dècada dels 50-60, quedi molt curt. I mira que allà ja fumen, ja beuen, ja follen, diguéssim, no? Però en realitat era tot una altra més bèstia. I dic, i aquí? Diu, no, aquí també. Tant a Barcelona com a Madrid. Però Barcelona, aleshores, l'any 89, la situo la novel·la allà perquè era una potència en creativitat publicitària. Els anuncis de televisió després de Nova York i Londres, precisament, Barcelona estava considerada el tercer gran punt de referència mundial.
De quina manera t'ha influenciat Mad Men per fer aquesta novel·la?
No m'ha influenciat.
L'havies vist?
La meva dona és crítica de televisió i, per tant, veu moltes sèries molt bones i aquesta n'era una de molt bona, però suposo que ella la va veure totes les temporades i vaig anar espigolant d'aquí d'allà. Quan ella mirava potser veia algun trosset, sí.
Qui és la primera persona que ha llegit aquesta novel·la, que la va llegir en el seu moment?
L'Esther Pujol, l'editora.
És editora.
Sí, m'ha anat acompanyant en tot el procés d'aquesta novel·la i de les anteriors, sí.
I la teva dona, que expliques que es dedica a la Mònica Planas a criticar sobretot tele o sobretot sèries, la crítica literària l'ha tastat mai?
Me la fa a mi a nivell personal, has dit 10 novel·les, doncs des de fa 10 novel·les que sí, que ja la llegeix quan ja l'he acabat, normalment, no a mitges, no capítol a capítol, com puc fer amb els editors, i em diu el què d'una manera tan professional i crua com pugui fer en la seva feina, no?
A temps de rectificar, fins i tot, o no? Has alterat alguna de les obres en funció dels comentaris a casa?
Més a les primeres novel·les que no pas ara, perquè ara ja sé què em dirà ella i per tant ja m'avanço a la jugada, no? Però sí, tots els comentaris de tothom sempre s'han d'escoltar, sempre són benvinguts i sempre et fan replantejar allò que has fet, perquè tu ets una persona que està sola a casa o al despatx escrivint i que per tant quan uns ulls verges entren en aquella història, en aquell personatge, a tot allò que et diuen et fa pensar si ho estàs fent bé, si has de donar una altra drecera a la història, etc.
Parles en aquesta novel·la, sobretot en aquest Diagonal Manhattan, d'aquestes segones oportunitats. Tu que d'alguna manera havies dedicat i continues dedicant, perquè ets periodista i això ho seràs per sempre més, tants anys a l'ofici, poder-te dedicar exclusivament aquests últims anys a un altre ofici com és el d'escriptor, no sé si és una autosegona oportunitat que t'has donat a tu mateix.
Sens dubte. Jo estava dirigint el diari Avui fins al 2009, data important també, perquè vol dir que no hi havia el diari Ara encara, no hi havia La Vanguardia en català tampoc, i per tant era un lloc de molta responsabilitat i de molt prestigi per un periodista del nostre país ser el director del diari principal en la nostra llengua. I no m'ho passava bé i vaig decidir plegar i anar-me'n a casa sense una feina alternativa i dedicar-me a allò que em venia de gust, que era escriure ficció, escriure novel·la i jugar-me-la.
I després va arribar el Se Sabrà Tot, que és el que et va donar un impuls, no?
Allò és el que vaig escriure en primer lloc. Vaig presentar el Premi Sant Jordi, vaig tenir la sort que me'l donessin, el títol era Modèstia a part molt bo, va tenir molta venda, molta repercussió, molta influència, i he mirat de no desaprofitar aquesta plataforma de cercle virtuós en què els lectors llegeixen una novel·la teva, sembla que els agrada i per tant et fan confiança amb la següent.
Tinc la sensació que portes també una mica un publicista dins tu.
Que em venc bé.
I que les teves novel·les també tenen una part comercial en el bon sentit de la paraula, perquè són molt llamineres, no? I es van retroalimentant, no? I també, d'alguna manera, és a dir, has de ser un bon comercial per aconseguir ser el més venut per Sant Jordi sense cap mena de dubte.
Has d'aplicar pedra. Has d'anar, no sé, ara començaré demà la primera presentació a Barcelona i fins a Setmana Santa em sembla que en 26 dies en faig 23 a Valls, a Tarragona, a tot arreu que m'han convidat.
Sense contraprogramar els partits del Barça, això és important.
Sí, el dia que, per exemple, em coincidia a Molins de Rei hi havia un Barça Atlètic de Madrid, un Atlètic de Madrid-Barça de Copa que em podia trepitjar l'horari, doncs ja m'ha avançat una miqueta la presentació de Molins de Rei, sí.
Demà amb la Raquel Sans, oi? A la Casa 7?
Demà amb la Raquel Sans, sí. Mm.
Va, una cançó, que som a l'Eclipsi, una cançó per una nit de festa.
Cervesa negra i els diners comptats, la nostàlgia la podràs trobar en el port, la taverna del joc, i els poetes que van fracassar, i quatre músics que sempre han tocat cançons.
Avui a l'Eclipsi del Suplement, el Xavier Bosch, que acaba de publicar Diagonal Manhattan, li hem demanat una cançó per una nit de festa i ha escollit aquesta peça que li demano que ens presenti ell mateix, Xavier.
La Taverna del John, del Pep Sala. El Pep Sala és un amic, és música en català, és un gran compositor, tant que amb l'Antoni Bassas, amb qui vam començar junts en aquest estudi treballant fent alguna pregunta més fa molts i molts anys, quan vam fer el programa del centenari del Barça per TV3, l'aquest any 100, vam encarregar-li al seu estudi de Santa Eulàlia de Riu Primer, el Pep Sala, si ens volia fer la sintonia del programa. I va fer una música magnífica i d'allà una coneixença i una admiració mútua i una amistat.
Mm. D'alguna manera...
Ara, de nits de festa jo, poques, perquè em sembla que la vida... he anat a una nit de festa o dues.
Sí, per tant, com va ser l'última vegada que vas sortir de festa, ni ho recordes?
No, ni ho recordo.
Com celebres les coses, Xavier, tu?
Les
alegries.
Les alegries.
Amb la intimitat.
Bueno, és que n'hi ha tantes cada dia. Si celebrés, no pararíem. Sí, sí, no, suposo que amb un dinar o un sopar. Ara, amb la nostra edat, ja que sopem menys, doncs amb un dinar.
Mm. Precisament el llibre l'acabes el dia que la teva filla celebra els 18 anys amb una festa. Dius, aquesta història escriu el punt final el dia 10 de juny del 2024. Uh-huh. Un dia amb sol i núvols, alliberador i feliç. L'Aran celebra els 18 amb una festa. Aquest és el meu regal.
La seva festa. El meu regal és el llibre. Jo a la festa no hi vaig anar. La vam pagar, però no hi vaig anar.
O sigui que és un llibre també pensat i dedicat amb ella?
No, va coincidir que anava veient que s'acabava el darrer capítol i que més o menys arribàvem a la data del seu aniversari. Vaig pensar, doncs mira, em ve de gust acabar-lo en una data no qualsevol. No era el seu aniversari, era el dia que em feia 18. Per tant, la nostra missió com a pares... a partir del moment que ella és major d'edat i pot conduir, pot votar i pot fer el que vulgui amb qui vulgui, doncs he arribat molt lluny, no?
Tens aquesta sensació també d'alliberament amb els 18 anys d'un fill o d'una filla?
Sí, sí, tot, i en el meu cas sí, feina feta. La meva mare es va morir quan jo en tenia 19 i per tant sé que, tot i que jo en aquell moment em trobava gran, era molt, molt jove, molt tendre, molt fràgil, etc. No? Que deu ser com potser és l'Aran ara també, per bé que li hem donat unes eines que la fa una dona molt, molt forta i molt valenta. Mm.
Ets dels pares que has marcat una hora de tornada dels fills a casa?
No, perquè tampoc va gaire de festa com jo, i per tant sí que alguna vegada ha tornat on hem anat a buscar quarts de quatre, màxim de tard, crec. Mm.
Explicaves que vas perdre la teva mare que tu eres molt jove, per tant se'n va anar també que ella devia ser molt jove, no?
Quants tenia 46.
46 sí. Anys. El teu pare va viure uns anys més, però també ja fa uns quants anys que va traspassar.
Correcte.
Es pot tenir aquesta sensació de ser orfe quan ja ets gran?
Quedes al davant de tot de la pista, saps? Ja no hi ha ningú per davant, i això és una sensació, sí. Quan el pare es mor el 2008, doncs penses, bé, ara quedem ja el meu germà i jo, no? I els quatre avis han desaparegut, han desaparegut els dos pares, massa tiets, i això, com diu un personatge de la novel·la, cada vegada que miro el rellotge les agulles van més ràpid. I és veritat també que la vida s'entén cap enrere, però la vivim cap endavant. Per tant, és una paradoxa curiosa, divertida, a la qual ens hem d'habituar, perquè és llei de vida, lògicament.
Sí, potser no és llei de vida o no és tant de justícia que se'n vagin tan aviat. El teu pare dius que...
El meu pare es va morir en 71 l'any 2008, sí.
Tu el 2009 comences a escriure. Hi ha alguna relació entre les dues coses?
Totalment. Quan abans parlàvem del dia que plego del diari avui, no? I feia un any que havien tirat les seves cendres a Guixers, al Solsonès, que és on havia nascut tota la família per part de pare, i vaig tornar-hi al cap d'un any, i allà vaig decidir que la vida a partir d'aquell moment anava per mi. A la novel·la hi ha una pregunta clau que es fan dos dels personatges femenins, que és: a partir de quin moment la vida et pertany? I arran d'aquesta resposta jo també vaig reflexionar sobre mi, no? I en aquell moment vaig veure que ja ningú s'havia de sentir orgullós de mi més que jo mateix, i que si el que em venia de gust era escriure, de vida només en tenim una, en molts casos és molt curta, i per tant jo la volia aprofitar fent allò que m'agradava, que era escriure novel·les, provar-ho.
A la vegada, això que dius és molt dur, perquè vol dir que abans del 2009 o del 2008 moltes de les decisions que prenies entorn de la teva vida tenien a veure amb acontentar el teu pare.
Sí, però va ser una cosa inconscient, no és tan dur, el dia a dia no vas pensant tot això. Aquestes reflexions també t'arriben de més gran, no? Mm. En aquell moment, a més, per sort, teníem molta feina i molt èxit professional, i lligàvem un projecte amb l'altre, i per tant tenies poc temps a pensar i molt d'actuar i de fer feina.
Aleshores, per què vas decidir escriure? Què et donava l'escriptura?
M'agrada molt. No tens equips, no tens jefes, i tot el que fas va per tu. I a diferència del periodisme, com bé saps, hem d'explicar en la realitat als nostres conciutadans de la manera tan fidel a la veritat com sigui possible, en la literatura tens llibertat absoluta per crear personatges, matar-los, ressuscitar-los si et ve de gust, i tot és gratis. I al final, per tu va el pollastre. Si aquesta novel·la agrada, doncs bé, si no agrada, també no estàs representant un ens públic com Catalunya Ràdio, com TV3, quan feia les entrevistes per l'Àgora, que la pregunta que li feies a l'Albert Rivera o a la Sánchez Camacho o al Duran Lleida o al Puigcercós, per dir quatre d'angles ben diversos, no? Doncs tu, al final, estàs representant en aquell moment 7 milions de ciutadans que tens al darrere. I has de fer les preguntes que creus honestament que la gent s'està fent, com fas tu cada dissabte i diumenge aquí a Catalunya Ràdio.
Jo el mirava, aquell programa.
Recordo... Ah, eres tu?
No, i molta més gent, perquè era tota l'època del preprocés,
sí,
segurament.
Sí.
Tinc gravades dues imatges, potser és el meu record d'estudiant de periodisme. Tinc la sensació que estàveu molt junts, hi havia una taula pel mig, però que els dos convidats estaven molt junts, i que això era una cosa, evidentment, intencionada de realització, i que tu, les preguntes amb el polític de torn que venia, eren molt curtes i molt picades.
Això sí, això era un truc de periodista, no? Com més curta sigui la pregunta, menys temps té de reacció per pensar la resposta. Si tu em fas aquí un circumloqui llarg, jo ja vaig veient per on podré respondre, perquè més o menys endevino el tema on aniràs a raure, i tinc més temps per plantejar-me què et respondré. Si és un tema meva pim-pam, pim-pam, m'agafes en pilotes el convidat.
I dinaves aquella època amb aquells polítics que entrevistaves?
Mai. A més, només no saludava ni al camerino ni al maquillatge, me'ls trobava a la taula.
No hi havia la prèvia de l'entrevista?
No.
Intencionadament, no?
Intencionadament.
Com el Broncano,
sí,
avui dia, no?
No sé què fa el Broncano, però no l'he vist mai. Però i també a l'hora de sortir, on la majoria de caps de premsa marxaven molt enfadats, jo també tampoc estava xerrant amb ells. Jo acabava el programa i me n'anava.
Et trucaven a tu els caps de premsa enfadats?
No. Per sort tenia un equip amb el Ferran Martínez al capdavant que em blindava, i ho sabien que m'havien de blindar. No vull saber res de les reaccions, de si surten enfadats, contents. No estem aquí per fer contents els convidats quan parles d'entrevistes polítiques d'actualitat en aquell moment, no?
Tampoc... També vas deixar enrere tota la part del Món RAC1, que de fet devia ser la primera veu del Món RAC1, tu, no, Xavier?
Sí. Bueno, plega l'Albertom de fer l'Hora del Pati a RAC1 el 2007 i m'hi posen a mi, sí.
Quants anys vas...
Tres
anys?
Llevant a les 4 del matí, això que ha fet el Luis de l'Olmo tota la vida, i el Bassas i el Basté, i que porten anys i panys. Jo tenia un jet lag permanent, només treballava i aquella mena de mal de cap, de sensació de boira del jet lag, no me la vaig treure mai de sobre, i al final del tercer any, i acabava de néixer la nostra filla, vaig dir que em busquessin una altra.
Escolta'm, estem parlant d'aquest Diagonal Manhattan.
No ho sembla, però...
No ho sembla, però hi estem anant. Posaré una cançó per una nit d'insomni. Sisplau, Xavier.
Bé, si no pots dormir, t'agafa la sona amb aquest Morgen, Demà, de Richard Strauss. El Richard Strauss, no el dels valsos, sinó l'altre, el compositor d'òperes i de quatre cançons magnífiques, les seves quatre últimes cançons, i aquesta Morgen, que per mi és l'excel·lència musical absoluta, no? La música, ho he dit alguna vegada, crec que és el llenguatge que fem servir per comunicar amb les persones que ja no són en el món dels vius, i el poder evocador de la música, que amb quatre notes t'emociona si vols plorar, et fa riure si estàs eufòric, com deies abans, doncs per mi aquesta és la sublimitat.
I segurament aquesta cançó et connecta amb la teva mare?
També, sí. La meva mare cantava amb òpera italiana, perquè ella era molt aficionada a això. Els meus avis es van conèixer al barri de Gràcia cantant sarsuela damunt d'un escenari, i per tant la banda Sancho, la banda de la mare, eren molt cantaires.
I, clar, dius, 10 novel·les des del 2009 que t'hi has posat, vol dir que has estat molt, molt prolífic, i vol dir també que, malgrat que ara et dediques a una cosa que és fer volar la imaginació, deus haver estat molt metòdic, no? Sí, malgrat no haver-te de llevar a les 4 del matí, fer 10 novel·les amb 15 anys...
Si ets autònom, la vida està plena de temptacions, d'amics, amigues, cafès, jugar a tennis, el que sigui, i o et poses una miqueta d'ordre, i et dutxes i et vesteixes i camines o fas natació, o que sigui, o... Soc molt de rutines i, per tant, cada matí a dos quarts d'onze estic escrivint, sí.
I ara una cançó per una nit tòrrida. Hi ha un moment del llibre del Diagonal Manhattan amb una cançó per una nit tòrrida, en aquest cas, on un dels personatges diu: només hi ha dos moments de la vida que la música em fa nosa, quan revelo fotos i quan faig l'amor.
A la novel·la hi ha gent que fa l'amor de tota mena, furtiu, secret, de llarga durada...
Sempre hi ha sexe a les teves novel·les.
Sempre hi ha sexe a la vida, és una de les parts divertides. El Truman Capote deia que la felicitat són flaixos com els orgasmes o els esternuts, que arriben de forma intermitent, no? I, per tant, els orgasmes ens han fet més divertida la vida, sí.
Per tant,
ara ja veig que aquesta noia que ens està filmant traurà aquest tall a les xarxes.
Si no el vols, no el traurem. Si vols que en traiem un altre...
Treu-ne un altre, doncs.
En posarem un altre, doncs. En qualsevol cas, he d'interpretar que la música et destorba al llit, a tu?
Sí, molt... diria que sí, és que no hi ha mai música al llit, no.
M'has de presentar aquesta cançó, Xavier, també.
The Last Rose of Summer, l'última rosa de l'estiu, aquells moments tòrrids de finals de juliol, començaments d'agost, doncs passa molt bé, serenament i tranquil·la.
El pare de la criatura, el publicista Brauli Leveroni, és un dels subtemes també d'aquesta novel·la, està tan absorbit per la seva feina que no té temps per preguntar-se què és la felicitat. Diries que també és una cosa que a tu et va passar en aquesta època que dèiem, o que repassàvem, o no?
No, perquè, per exemple, la seva filla, que en té 21, que és la que envia el seu pare a treballar a Nova York, diu, escolta, als 21 no et planteges què és la felicitat. D'això, de nou, ens va arribant, igual que la presbícia, quan ens posem ulleres per llegir de prop, et vas plantejant aquestes coses, no? Jo tinc una definició pròpia, el llibre en surt un altre, li encarreguen amb ella l'agència de Nova York que creï el logo, el logotip de la felicitat.
És l'eslògan del llibre, no? També, quin és el logo de la felicitat?
Sí, és un reclam comercial, sí.
I després hi havia aquell altre, que és que tothom té un titular a 5 columnes que li arruïna la vida.
Que li pot ensorrar la vida, sí, sí. Això era del Se sabrà tot, sí. Però és veritat, tothom el té.
Has descobert quin és el teu, ja?
Ah, sí, però no el diran.
Ja m'ho imagino que no me'l diràs. El que sí que m'explicaràs, quan són exactament 1:15 del migdia, és què hi posen aquestos sobre.
Molt bé.
Arriba al Teatre del Bo, avui el defensa el Xavier Bosch, això és l'eclipsi del suplement.
Tu has d'endevinar si això és veritat o mentida?
Sí, a través de les preguntes que et faré. Els oients també han de jugar des de casa.
Ho dic?
Som-hi.
Vaig compartir una paella sense pèsols amb un assassí.
El Xavier Bosch va compartir una paella sense pèsols amb un assassí. A mi t'he de dir que els pèsols a la paella m'agraden.
A mi m'hi fan molta nosa.
Per què?
Aquesta és la part que segur que és veritat de l'afirmació. Perquè és de color verd i els pèsols no m'agraden.
El color verd no t'agrada?
No, així estic jo.
O sigui, el color verd associat al menjar no t'agrada? O sigui, no menges...
Pel pesto i tal, sí, però poca cosa més.
Verdura poca, eh?
Poca.
Amanides...
En forma de crema i tal, amanides no les hem tocat. No sóc un exemple. Mira, tampoc en això no sóc un exemple.
He descobert una altra cosa de Xavier Bosch. És a dir, vas compartir una paella sense pèsols amb un assassí. Quan va passar això, Xavier?
Això va passar, diria que era el 93 o el 94... Vols més detalls?
Sí, home, vull saber qui era l'assassí. T'ho vull preguntar així per veure si té veracitat.
Una persona a qui el Puyà li va dedicar un tomb per la vida a TV3.
L'hauria de conèixer, aquesta persona?
No.
No.
Jo recordo bé el nom i els dos cognoms i l'àlies, però no els diré perquè crec que ja haurà complert la seva pena de
presó. Potser està en llibertat i ens està sentint, fins
sí,
i tot.
Sí.
I el Puyal li va fer un capítol del Tom per la vida.
Sí, igual que vam fer la Judit Mascó i el Peric i la Maria Matilde Almendros i el Guardiola, doncs un dia vam voler saber com vivia una persona a la presó. Sí. I vam parlar amb el Departament de Presons, ens van donar un nom, el van deixar en llibertat per un dia, que jo no sé, dec tenir pinta de guardaespatlles que m'han fet càrrec, jo era el director del programa, i abans que aquella nit el portés cap als estudis de TV3, doncs vaig passar el dia amb ell, i com que portava molts anys tancat vam donar un tomb pel mar per la Barceloneta.
Qui va cuinar la paella?
Un restaurant.
I tu vas especificar, sisplau, no hi poseu pèsols, que si no no me'l podria menjar.
Sempre, és que si hi ha pèsols ja m'aixeco i marxo, com allò de la cacera, parlant dels anuncis i la publicitat de la novel·la, no?
Vinga, va, m'ho crec.
Tu creus?
Sí, m'ho crec.
Era veritat.
Aquesta història era veritat. Se sabrà tot, ho hem sabut tot, amb el Xavier Bosch, amb aquest Diagonal Manhattan, que és la seva última novel·la, L'últim reclam, i sens dubte serà una de les sensacions d'aquestes properes setmanes i d'aquest Sant Jordi que es comença a acostar. Xavier, ha estat un plaer. Moltes gràcies i molta sort.
Igualment, Roger, gràcies.
Ara tornem.
La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3CAT.
A Caprabo podríem...
convidar-te al cinema.
En comptes d'això, preferim abaixar el preu de més de 600 productes, que és molt millor, com el de l'oli d'oliva o l'Ilan, un litre a 4,49 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Caprabo.
El suplement, amb Roger Escapa.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo.
Ah, uff...
Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú.
Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Doncs què fem? Veiem o parlem?
Són sis històries.
És un espai de creixement.
amb 5 actors fent 30 personatges.
D'acord. Que som patètics.
Tot en un únic espai, la sala polivalent del barri.
Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut.
Sala polivalent, una sèrie de la Calòrica, disponible a la plataforma 3Cat.
No m'agrada que em toqui, perdó.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Déu-n'hi-do, és un pati força gran. Sí. Mira quin espectacle, Àlex. Uau. Sí. No sé on mirar.
Això és una cansalada.
Cansalada.
Panxeta, diem-li aquí.
Sí.
I això és el costelló.
Ens agradaria que algú que vagi a menjar brasa demà en un lloc, o fins i tot a casa se la faci,
sí,
pugui passar per un procés de formació.
Catalunya som un país que fa segles que cuinem a la brasa, però no n'hem tingut ni puta idea mai. I és això que hem d'ensenyar a la gent. Hem d'ensenyar a no cremar les carns.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia, l'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer avui...
Faci el temps que faci.
Pot tornar a nevar de 5...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de 2:15 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Arriba el Sembla Mentida. Miqui Otero, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Irene Pujades, què tal, com estàs?
Bon dia.
El Miqui Otero netejant la taula de l'estudi de Catalunya Ràdio després de vessar un got ple d'aigua. No
és que
vinc
accelerat per arribar, perquè havia d'haver-me la marató i he agafat un taxi avançant-me a 15 turistes. He fet una carrera a l'espai, rotllo Rafinha i un dribbling i l'he agafat.
És el pitjor dia per moure's amb taxi per la ciutat de Barcelona.
Sí, totalment. Ho has aconseguit,
sí?
Ho he aconseguit, he fet això, el que et dic, carrera a l'espai, Rafinha, i pam.
A veure, tenim diverses notícies en marxa. La primera de totes és que Carla Bardés ha arribat a meta. El nostre micròfon infiltrat dins la Marató de Barcelona, la companya de les dones i els dies. Carla, bon dia i l'enhorabona.
Bon dia, Roger, moltes gràcies.
Com estàs?
Bé, molt contenta. Ha sigut millor del que m'esperava.
Quin temps has fet, Carla?
He fet 3 hores, 28 minuts, 30 segons.
Doncs mira, et puc avançar aquesta hora que has guanyat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que també ha arribat i que ha fet 3 hores, 41 minuts i 31 segons. No està gens malament.
Ell té més mèrit. Jo. Però bé, molt contenta.
Tu ets lleugerament més jove que Salvador Illa, Carla.
Sí.
En qualsevol cas, veig que les sensacions han estat positives, eh?
Sí, molt, perquè, bueno, jo tenia pensat fer una pujada, o sigui, fer entre 3 hores 30 i 3 hores 40, no m'esperava baixar de 3 hores 30, però la veritat és que m'he sentit tota l'estona molt bé i puc mantenir el ritme, que és el més important de la marató, poder fer els 42 quilòmetres al mateix ritme. I he pogut ser així, i l'he acabat, i acabat bé, i acabat bé.
Com descriuries les sensacions de l'últim mig quilòmetre, Carla?
Uf, molta emoció, perquè són moltes setmanes d'entrenament i llavors veus que tot el que has fet, tots els quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres que has fet, s'està materialitzant en aquest moment. Llavors hi ha molta emoció, que és una emoció que va venir durant la marató, perquè tens moments que dius, ostres, estic aquí, estic corrent 42 quilòmetres, però quan veus que estàs a punt d'arribar, estàs a la meta, et ve tot i no plores. Bueno, segurament hi ha gent que plora, però sí que venen moltes emocions i molta felicitat i també molt orgull d'ho mateix d'haver aconseguit això.
Carla, una abraçada. Com ho celebraràs? Què dinaràs avui?
dinaré el que m'hagi preparat la meva mare, que ens fa un dinar fantàstic, a la meva germana, que també l'ha acabat per primer cop, i a mi, galtes de porc ens farà, ara em diu la meva germana, i així que dinar moltes galtes.
Merescudíssim, una abraçada.
Gràcies, Roger. Adéu.
667 07 16 11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim, 667 07 16 11.
Sembla mentida, les històries dels oients transformades en conte, avui a càrrec de la Irene Pujades i del Miqui Otero. Ens fixem amb aquesta història que ens va explicar l'Andreas.
Soc de Copenhague i un dia anava per la ciutat en bicicleta amb un amic i mentre pedalàvem em va preguntar: vas veure el programa d'ahir? El programa era d'humor surrealista que convidaven a persones conegudes i jo vaig respondre: sí, amb l'Ellen Jeps, noi? Va fer molta gràcia. I al següent semàfor, en vermell, el senyor del davant es gira i diu: ah sí? Us va agradar? Està bé saber-ho. I era l'escriptor Ellen Jeps.
Aquesta història de l'Andreas que la Irene Pujades ha transformat en un conte que es titula L'art de fer el que pots. Som-hi, Irene.
Era 1 de maig i l'Axel i l'Andreas no treballaven. Al parc de Fellet Parken s'hi celebraven mítings per reclamar millores salarials i de conciliació, concerts amb lletres combatives generalistes i food trucks amb delícies locals per digerir l'activisme. L'Axel i l'Andreas pedalaven cap allà. Comentaven una entrevista de la nit anterior a la televisió danesa. A l'Andreas li havia semblat brillant, però és que tot el que feia Erling Tepsen li semblava brillant. És tan graciós, va dir l'Andreas a l'aturar-se en un semàfor. Llavors l'individu de la bicicleta del davant es va girar i va dir: us va agradar? Era Erling Tepsen en persona, ni més ni menys que Erling Tepsen, el millor escriptor de Dinamarca. Cap a on aneu? Els va preguntar Erling Tepsen. L'Andreas va dir que anaven al parc a les celebracions de l'1 de maig. Li tremolava la veu. Erling Tepsen s'havia guanyat els cors de Dinamarca amb una trilogia de novel·les. L'art de plorar se centrava en la infantesa desgraciada d'un nano en un poble de la Jutlàndia meridional. L'art de riure parlava de la desfeta d'un matrimoni d'intel·lectuals, una mica entre Oscar Wilde i Yasmina Reza. L'art de fer el que pots era una tragicomèdia punxeguda sobre la distància entre l'esfera privada i la pública. L'Andreas ho havia llegit tot. Hauria llegit les instruccions d'una rentadora si les hagués escrit Erling Tepsen, i ara el tenia al davant. Tu també hi vas? Va preguntar-li l'Andreas. No pensava anar-hi, va dir Erling Tepsen, però què em dieu si m'apunto amb vosaltres? Fellet Parken feia goig. Hi havia caravanes amb mandonguilles amb cogombrets i amb entrepans de mantega i embotit, tot a preus desorbitats. L'Andreas no s'ho podia creure, defensant els drets dels treballadors amb Erling Tepsen. L'Andreas va comprar cerveses per tothom. Van fer-ne uns quants glopets. Erling Tepsen duia una arracada a l'orella dreta i agafava la cervesa amb les dues mans. Es va fer un silenci primer tranquil, després llarg i finalment insostenible. I què et va fer convertir-te en escriptor? Va preguntar-li l'Andreas per fer conversa. Erling Tepsen va somriure en excés i va dir: el cabró de mon pare. No heu llegit els meus llibres? Mon pare no m'estimava gens. L'Andreas va sentir mal cap i l'Axel va morrar-se la cervesa. Al fons, una noia feia un discurs sobre els drets dels treballadors autònoms. Llavors Erling Tepsen els va preguntar: així us agraden les meves novel·les? A mi m'agraden, va dir l'Andreas una mica violentat. A mi també, va dir l'Axel, tot i que no n'havia llegit ni una. Erling Tepsen feia una cara imprevisible, infantil. Vist de prop, se'l veia més baixet que la tele. Va dir: segur? L'Andreas va agafar-li una mà i li va dir: a mi m'agraden molt, Erling. Li va dir pel nom i mirant-lo als ulls. Que bé, va dir l'Erling. Era com si l'haguessin beneït. Tenia una mà molt petitona. Va fer una rialla massa aguda i va dir: me'n vols encarregar una? Ara he de pagar un pis tot sol i necessito més feines.
L'art de fer el que pots, un conte de la Irene Pujades a través d'aquesta història que ens havia enviat aquest oient, l'Andreas. Miqui Otero, que t'ha semblat aquesta història?
M'ha encantat, és un retrat de la inseguretat patològica de l'escriptor, aquests escriptors que es googlegen i que canvien els seus llibres a les llibreries de puesto perquè són molt insegurs, tots insegurs.
Sí, a mi m'ha fet una mica de pena fins i tot escrivint-lo, hi havia un punt de crueltat.
Pobre
que...
Sí, sí. Però jo he de dir una altra cosa, i no del conte, i és que m'he llegit aquesta setmana L'Intrusa.
I què? Home, doncs, escolta'm, aquí volem la crítica.
M'ha semblat increïble, m'ha semblat com si Pere Calders escrigués Els viatges de Gulliver després d'haver vist Érase una vez el cuerpo humano, però vivint, sent una noia a Barcelona de 30 i pocs anys.
Apa,
i m'ha semblat magnífic.
La Intrusa és la primera novel·la d'Irene Pujadas, l'ha publicat fa unes quantes setmanes i és el seu debut en forma de novel·la, i ara tindrem aquí la crítica del Miquel.
És aquesta, em sembla molt, molt guai com ho fa, vull dir, ara hi ha molta literatura del jo, d'aquest moment clau de la vida, que és els, quan fas 30 anys d'aquesta crisi de, diguem, no de vocació, jo, veure, sinó de direcció.
El tema de les crisis, ja, dels 40, ara què, els 30 i 50, ara quina?
O sigui, tot és una crisi, diguem, ja. Una crisi permanent. Però ja ho resol a través de la fantasia, a través de la, com d'aquest viatge interior, mai millor dit, que insisteixo, vull dir, té un... I a més és com és ella aquí, com els contes que fa aquí, vull dir, és aquesta veu fresca, però amb una intuïció narrativa brutal, i m'ha xalat. M'ha encantat, de bo.
Miqui, moltes gràcies, Clint. Que bé.
Doncs si no sabeu què regalar aquests dies, La Intrusa de la Irene Pujadas. Anem a la segona història que hem seleccionat. Apunta, Irene, perquè et faré criticar el conte que ara ens llegirà el Miqui.
M'ho acaba de dir, pobra.
A veure què hauràs de dir. El Josep, va.
El meu pare era militar francès, va lluitar contra els alemanys a la Segona Guerra Mundial, però després es va fer amic dels alemanys i fins i tot va col·laborar amb ells. Un cop va tornar a Barcelona i va viure aquí a Espanya, i abans de néixer jo, i fins i tot després, va tenir molts amics alemanys. Entre ells, tots Korzeny, que vivia a Mallorca.
Aquesta és la història que ens ha enviat el Josep. El Miqui Otero l'ha transformat en un conte que es titula El meu amic Otto.
Jo era només un nen de 6 anys, però no podia evitar percebre certa tensió, la rialla ofegada del convidat, els ulls en blanc de la mare, el somriure incòmode del pare, quan l'Otto deia, davant del plat de mongetes tendres, amb aquell accent de res de metralla i filferro, querida, és un placer comer-me estas judies. L'acudit era un misteri, com també ho era aquella cicatriu que li travessava la cara, de la barbeta a l'orella. L'Otto, l'amic alemany de mon pare, era gairebé com un padrí. De petit, quan jo encara era un vehement bebè calb, i em creuava de braços i feia ganyotes empipades si no m'agradaven les farinetes, em deia Benito. Segons ell, era perquè li feia gràcia equivocar-se en Benito, però un dia vaig sentir com la mare li deia al pare que no li fotia cap gràcia que em posés un malnom inspirat per un dictador alopèsic i cruel. Quan a mitjans dels 60 l'Otto es va comprar una casa a Alcúdia, al nord de Mallorca, fins i tot ens convidava a pescar i a passar-hi uns dies. I llavors el veia com un gegant. Un gegant amb una cicatriu tan enigmàtica com el seu passat. Em feia por, sí, però em sentia protegit a la seva vora. Ningú no podria fer-nos mai cap mal, perquè el meu padrí oficiós era un tità de 114 quilos. Algunes tardes de la infantesa, després d'un matí de platja i d'un dinar generós, els adults anaven a fer la migdiada i jo em quedava veient la tele, assegut a terra en la postura de l'Apache. Molts cops feien pel·lícules de l'Oest, però de vegades anaven d'una guerra en blanc i negre. Alguns soldats parlaven un castellà normal, però d'altres arrossegaven la R. Jo veia aquestes pel·lícules com qui veu un partit de futbol, com si al final no estigués escrit. Òbviament volia que guanyessin els meus, i els meus eren els que parlaven com l'Otto. Hem tornat a perdre, li deia quan el gegant es despertava. Algun dia anaremos, em contestava ell, pinçant-me el clatell amb l'índex i el dit gros. Temps després, el primer cop que vaig tenir una cita amb una noia de l'illa, em va deixar el rellotge que sempre duia al canell. Era daurat, amb números romans. Això és perquè tornis a l'hora que t'han dit els pares i perquè impressionis la nena. He vist que és blanca, atlètica, molt roseta. M'encanta per tu, em va dir picant-me l'ullet. L'Aina, aquella mateixa nit d'estiu, es va interessar pel rellotge. Quan li vaig dir qui me l'havia deixat, va dur-se la mà al cor, va veure's la pomada a un glob i va emmudir 3 minuts. Em va explicar el que tot el poble sabia, però jo ignorava. Aquell home havia estat la mà dreta de Hitler. Havia trobat asil gràcies a Franco. Havia alliberat a Benito Mussolini. Sí, mató a mogollón de judíos, va dir el Borja, un madrileny que feia vacances a l'illa. I de judies, va dir la seva novieta. Aquella nit hi havia mongetes per sopar. Mongetes tendres, patata bullida, rajolí de vinagre i la mirada inquisitiva de l'Otto quan va notar que jo habitava la seva. Llavors, sense treure'm els ulls de sobre, es va doblar forquilla a la boca i es va tocar la cicatriu. Estas judies estan riquíssimes, ¿verdad, Benito? Avui, Més de mig segle després, després de llegir les notícies de política internacional, un món boig i prebèl·lic, he intentat esvergir-me amb les de societat. A Chesapeake City, un poble de Maryland, han subhastat el rellotge que Mussolini li va regalar a l'home més perillós d'Europa. Una foto del senyor de la cicatriu al costat d'una altra de l'objecte. Números romans i caixa d'or. Algú ha pagat $35,000. El temps s'ha detingut. He anat a rentar-me les mans. He descobert una petita fava rosada al canell esquerre.
El meu amic Otto, del Miqui Otero, a través d'aquesta història del Josep. Ara la crítica que em farà la Irene Pujades.
És una basura.
Home, estic venutíssima, ara mateix també us diré. Però, de fet, això ja ho vam parlar per WhatsApp, que, bueno, jo t'ho vaig dir, Miqui, que a mi aquest conte em va semblar rodoníssim. És a dir, tot el tema del rellotge daurat, vull dir, com la cosa aquesta com de la dosificació de la informació, sí. I el tema dels detalls, que és que ho fas molt bé. Vull dir, com el filferro del principi, les judies, els judios, és que... Vull dir, res a dir. I tot el tema de la perspectiva infantil, no? Vull dir que al final és com...
A mi em fa gràcia aquesta cosa que el nen, clar, com que li té carinyo l'Otto alemany, quan veu pel·lis de nazis vol que guanyin els alemanys, que sempre és un partit de futbol i sempre perda.
Clar, és que això és meravellós, això és meravellós, jolín. Sí, sí.
Com se us presenten aquestes setmanes prèvies a Sant Jordi? Irene, tu, suposo que serà el teu primer Sant Jordi de masses amb aquesta publicació, no?
Sí, clar, amb el... O sigui...
És a dir, els altres de contes, no sé si d'alguna manera també havies viscut un Sant Jordi signant.
Sí, vaig signar igual, però em dóna la impressió que amb una novel·la és diferent. Molt al meu pesar, però diria que tot va a una altra velocitat. Però sí,
diries que se't prenen més seriosament ara? O quina sensació tens?
Espero que no, perquè...
És la primera catalana que ha publicat al New Yorker. Ja la prenien seriosament. Sí.
Però crec que sí que hi ha com aquesta cosa dels contes i de la novel·la, inevitablement. No? De primer provar amb uns contes i la novel·la és lo serio. No hi estic gens d'acord, però crec que...
És que segurament, a vegades, no segons com, ha de ser molt més difícil fer un conte rodó que una novel·la. No?
Jo crec que sí, però bueno, clar... No,
són disciplines diferents. És que és més fàcil els 100 metres o la marató. Són disciplines diferents. La novel·la té a veure amb l'estructura, amb la teva capacitat de resistència per continuar endavant, amb que encaixi, i el conte, no? És una cosa de... És un sprint, no? D'alguna manera.
És que, sí, estic completament d'acord que em semblen com dos gèneres molt poc comparables, no? Que es tendeix a dir, tu ets més de tal o de qual i realment no tenen res a veure a l'hora d'escriure'ls. Mm-hmm. Clar, no sé, Miqui, tu també que... No?
Sí,
ara,
bueno,
ara fent els contes...
L'error és pensar que el conte és una cosa liberalitzada de la novel·la, que és el mateix en Peque. No és el mateix en Peque, és uns altres recursos, és una altra cosa molt, molt diferent.
Sí.
Així com a la Irene sí que li havíem llegit moltes publicacions de contes, o el que et va publicar el New Yorker també anava en aquesta línia, tu havies fet algun recull, algun recopilatori de contes anteriorment a totes
aquestes
novel·les?
No, a mi m'havien encarregat contes per antologies, els nous escriptors en castellà de tot el món, tal, no sé què. Però jo mai, i de fet escrivia molt poc conte, i això és una gimnàstica.
Una novetat.
Magnífica per mi, perquè estic superfeliç de poder-ho fer.
I com ho estàs vivint? Perquè al final és realment molt diferent.
Sí, doncs estic disfrutant molt. A més, sempre és molt més fàcil quan tens un punt de partida, oi? O sigui,
sí, això sí. El tema del límit va molt bé.
A l'escola et deien tema lliure i no sabies què dir, però si et deien el tema...
Si tens una història d'un oient que et marca una línia, no?
Clar, encara que
això
t'ha vist molt, però és un punt de sortida sempre interessant, sí.
Sí.
Avui al suplement el Sembla Mentida, Miqui Otero, Irene Pujades, volem més històries dels oients. Sabeu que ens podeu escriure sempre que vulgueu al 66707-1611 amb aquestes notes de veu breus que acaben transformades en contes. Moltes gràcies a tots dos.
Merci.
Bon
gràcies,
diumenge.
Gràcies, bon diumenge.
Sembla Mentida. Envia una nota de veu curta al 667-07-1611 explicant una anècdota personal d'allò més inversemblant. Els nostres escriptors la transformaran en forma de conte. 667-07-1611. El suplement, amb Roger Escapa.
Así suena tu padre cuando está arreglando la estantería y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
Y así suena tu padre cuando está arreglando la quilla del barquito de pesca y se pilla el dedo con el martillo.
¡Ah! ¡Uf!
A ver, que sonar suena muy parecido, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del barquito. Hombre, ya me lo dirás tú. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Preparats per la missió!
¡Súper sí!
superherois i supermalvats que s'enfronten en grans batalles on fan servir els seus superpoders.
Ara és contra malvats.
El Kid Fury.
Kid Kazum.
Molti!
Em sembla que tinc un pla.
Tu, una altra vegada, Anima. Me l'esperaràs.
Super Things. Ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 7 al 28 de març torna al Festival Jazz Terrassa amb 60 concerts i activitats paral·leles. Hi descobrireu el nou talent del jazz contemporani, però també tradició, projectes inèdits i presentacions discogràfiques. Una mirada oberta i inquieta a l'escena internacional i catalana. Més informació a jazzterrassa.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka't. Més noms per a l'amor. Del 17 al 29 de març, a Girona i Olot, el Festival de Literatura Mot 2025 explorarà l'amor en totes les seves formes a través de converses entre autors que han tractat les relacions sexoafectives en la seva obra. La passió, l'amor queer, l'amor en les diferents etapes de la vida i també la fidelitat centraran aquesta edició. Més informació a festivalmot.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linka't. A Catalunya Ràdio.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. L'estiu de 1603, Joan Trigall, aleshores rector de la parròquia urgellenca de Vilagrassa, va decidir elaborar un manuscrit en què combinava els coneixements geogràfics i històrics de l'època i observacions pròpies sobre la terra natal. El Tractat del Comtat de Cerdanya és el millor testimoni de la visió historiogràfica de la comarca a inicis del segle XVII. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda. El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Cinc minuts per arribar a la una del migdia. Avui, David Clopés, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia, Escapa.
Un home que ha fet de llebre Carla Verdés, que ha arribat ja a bon port, ha arribat a meta després de córrer aquests 42 quilòmetres. Poca broma, perquè tu també n'has fet uns quants de quilòmetres al final, Clopés.
Mira, quan hem entrat a l'inici del suplement he dit, en farem uns 15. Mira, m'he anat animant, n'hem acabat fent 25.
Poca broma.
I perquè ha parit el directe, que si no encara l'hauria acompanyat més estona.
Més de mitja marató, per tant, eh?
Sí, una miqueta més de mitja marató. Saps què passa? Que un cop ets dins, amb aquella animació que hi ha, tanta gent que anima, vas animant i bé, i què ha passat ara? Doncs que ja tinc el cuquet per l'any que ve tornar-la a fer.
Clar que sí, ben fet que sí.
Ah, bueno.
Doncs l'any que ve, corresponsal des del principi fins al final, Clopés.
Ah, sí, molt bé, si m'arriba l'aire.
Aquesta tarda, però, tot gira també de dalt a baix, eh?
Sí. Sí, a les 4 ens hi posem i avui hi ha un partit gran. Avui tenim un Atlètic de Madrid-Barça, partit a les 9 de la nit, i el que farem al Tot Gira, que ens agrada molt aquestes tardes de partit gran, és fer una llarga prèvia, portar tota l'audiència cap a aquesta TDT que començarà una hora abans del partit a les 8, partit marcat en vermell, transcendental, ja des de primera hora connectats al dinar de directives per escoltar les primeres reaccions, l'anàlisi des de Madrid, del Torquemada, de l'Orfeo Suárez en òptica Atlètic de Madrid, i amb ganes de veure que el Barça segueix endollat i segueix viu a totes les competicions.
Hem posat moltes expectatives al damunt d'aquest partit, també perquè ara ve una aturada de seleccions d'aquelles que fan molta mandra en un moment decisiu de la temporada, però escolta, tampoc es decideix ben bé res avui, perquè el Barça, la remuntada important a la Lliga ja la va fer, recordem que té aquest partit pendent de l'Osasuna. Vull dir que avui una derrota o un empat tampoc seria un desastre nuclear, no?
No, no seria un desastre, però tens molt més a guanyar, perquè si guanya el Barça, d'entrada el que fas és pràcticament, no diré eliminar del tot un rival, però sí deixar-lo molt, molt tocat. Pensa que l'Atlètic de Madrid a més ve de l'eliminació a la Champions i el deixaries tocadíssim, per tant passaries a tenir una lluita a dos i tindries encara aquest comodí de marge del partit que has de jugar amb l'Osasuna, els 3 punts, per tant, si el guanyes, de marge respecte al Madrid, i probablement la baraja a favor contra el Madrid. Per tant, jo crec que aquest marge de 3 més la baraja s'ha de mantenir sigui com sigui per tenir tranquil·litat i gestionar bé el que queda de Lliga. Més tenint en compte que el Madrid ara té un tram de calendari després de l'aturada a la Lliga molt, molt favorable.
I l'alineació, suposo que avui Hansi Flick sortirà amb tot, també venen aquestes aturades de seleccions, però vull dir que avui no reservarà cap carta a la banqueta, tampoc.
No, veurem l'onze de gala, amb els tres, diguem-ne, que ja estem acostumats a veure al davant, amb Lamin, amb Lewandowski, amb Rafinha, que són inamovibles, i bé, recuperarà Cubarsí, que també és important, que recordeu, no va jugar l'últim partit per sanció a la Champions, i per tant Cubarsí tornarà a ser titular juntament amb Íñigo Martínez, i poques coses, diguem-ne, o poques sorpreses s'esperen en un onze que podríem dir que tots en sabem de memòria, perquè Hansi Flick, si una cosa té, és que té un 11 al cap i que li dona resultats i no fa coses estranyes, no fa flicades, per entendre'ns.
Una abraçada, clubers, ens sentim aquesta tarda.
Vinga, que vagi bé, adeu.
El suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la coordinació d'informatius David Casablanca i Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós i Pablo Estacio, producció Sònia Olofeu i Eva Catalán, control tècnic Dani Rodríguez, Blai Iniesta, control central Manel Gil. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement i a la plataforma 3Cat. Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Eva Compte. Oriol Junqueras qualifica de tercermundista